I arribem a les 6 i 4 minuts. Més notícies al butlletí de les 7.
Més informació a ib3notícies.com.
Sintonia que ens torna a treure el replà de la nostra escala i Betres Ràdio, David Oliver.
Sí, ja tornem a ser aquí, a l'escala, amb ganes de xafardejar una miqueta. Un tema brutal, el joc, dona moltíssim de sí, ja ho veureu.
Perquè abans xerraven de berenada, que han arribat els Reis, que estem aquí reciclant paper, tu ja hauràs escurat tot, així que ara és hora d'estirar del fil del joc.
El replà. Ara Sally Bosch i David Oliver. I Betres Ràdio.
Quan dèiem ara que ja han arribat els Reis, estirem el fil per parlar del concepte joc i de jugar, però des de perspectives diferents, per veure'n els blancs, els negres, els grisos i els roses, David, un pot de
tot. I tant, amb molt de policromia per abordar aquesta qüestió. El full de rutes és següent. Ens aproximarem al joc com a eina educativa, acompanyats d'una pallassa, m'encanta, pallassa, de Fanny Guerrero, de Tuca Clown, que ja és aquí a l'estudi, me miren cara de pallassa, i d'una educadora, la Sandra Bericat.
De les arrels històriques del joc, dels jocs tradicionals, en parlarem amb en Francesc Amangual Rigo, que és especialista en el tema, i també amb en Pep Ribas Ribas, president de la Federació Balear de Joc i Esports Tradicionals.
I escoltau això perquè m'ha encantat descobrir-ho, i a vosaltres estic segur que també. La Gemma Capdevila Serrano mos explicarà que és el joc de la bolla menorquí, que encara es practica a Sant Lluís. I en Guillem Nicolau mos explicarà que és Taia, un joc arrelat a Montuïri, però que en el passat era comú a molts indrets.
I del joc de la bolla i de la tella, el Silicon Valley mallorquí, el Parbit, on Joan Pons, responsable de l'empresa Xeloc Studios, mos parlarà de desenvolupar videojocs, que això és el que fan ells.
I serà la psicòloga Júlia Monge Canyelles qui mos expliqui com el joc pot tornar addicció i quins patrons que ho fomenten trobam en jocs, principalment videojocs, els quals poden tenir perillosament a l'abast dels més petits. Alerta amb aquesta qüestió.
No deixem passar més temps, parlem de joc com a eina educativa.
És l'escola que volem, que volem. 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 Si ens deixen somiar,
somiar, somiar.
L'escola que volem,
que volem.
Desitjos agrapats,
agrapats, agrapats.
I per això ens acompanya a l'estudi, com deia en David, a Fanny Guerrero, benvinguda.
Gràcies.
T'han sentit riure, t'has sentit xerrar, ella és pallassa, és responsable d'Educa Clown, una associació que fa servir les arts escèniques com a eina terapèutica i que ha estat molt d'anys pallassa de sonrisa mèdica.
Exacto.
Avui t'han de demanar una pregunta per introduir-nos. Què és per tu jugar? T'agrada jugar? Has jugat molt? Segueixen jugant?
Ai, que nervis!
Què és per tu jugar, Fanny?
Bueno, per jo jugar i el juego diré mitat mallorquí, mitat castellà.
No passa
Vull
res.
Canviando, no passa res.
Som
no?
universals.
Vale, superbé, així m'agrada. Pues el joc a sa vida. És que la vida és un joc, per jo és així, no? Entonces, és que jo no he dejado de jugar nunca. El juego és maravilloso, és fantàstic, hauríem de jugar todos los días.
Ja.
M'encanta el joc. Sí. I és una forma també, és una manera de vivir, una manera de presentarse, una manera de estar, una manera de compartir. Jugando todo es mucho más fácil. Perquè sí. Sacas una sonrisa, no?, de la gente normalmente, sí. Jugando.
I mira, compartirem aquesta visió amb Sandra Bericat, ella és la nostra següent convidada, que motxarra des d'Eivissa, llicenciada en Filosofia i Ciències de l'Educació i educadora social. L'any 2008 va començar com a mare de dia a l'illa d'Eivissa, en un moment en què aquesta figura encara no era prou coneguda a l'estat. Va fundar Can Rareta, m'encanta el nom, un espai de lliure aprenentatge. En l'actualitat se dedica a la formació i assessorament tant de mares de dia que comencen, com de famílies que necessiten un suport, un acompanyament amb la criança de seus fills. Sandra, benvinguda al Replà, com va?
Hola, bones tardes a tots.
Okay. Sandra, per ubicar les persones que tal vegada no n'estan prou al corrent, què és una mare de dia?
Mira, les mares de dia som professionals de l'educació que prenem cura i acompanyem el creixement de les persones més petites, normalment dels 0 als 3 anys, tot i que hi ha mares de dia que continuen dels 3 als 6 també. I hi ha dues condicions importants. Una és que treballem a la nostra pròpia llar, és a dir, que els nens creixen a una llar, a un lloc que és natural per l'ésser humà, i no a una institució, no? Com seria, pues, on treballem la majoria dels adults i les escoles i coses així. I l'altra, que treballem en grups molt reduïts, de màxim 4 nens, amb la qual l'acompanyament és molt personalitzat, pot ser molt individualitzat.
Sí.
Com, a més, normalment tenim les 3 edats alhora, o sigui, algun de 0 a 1, un de 2, ja no es proposa metes per tots, sinó que es proposa l'aprenentatge de cadascú en el seu ritme i en el seu moment.
Clar, plantejat així s'entén molt bé que se fa servir el terme mare, i anant en el tema de jugar. Pel que tu has estudiat i experimentat, el concepte jugar és igual per un adult que per un infant?
Doncs mira, m'agrada que m'ho plantegis així, perquè realment ho vaig descobrir observant els nens quan vaig als principis de treballar amb ells, que la que feia la distinció entre jugar i viure, m'ha encantat com ha començat la companya, perquè no hi ha distinció entre jugar i viure, no? No l'haia pel nen petit, i jo també m'he volgut ensenyar a mi mateixa que tampoc hi ha d'haver-hi per mi, no? La vida és joc, i som els adults que decidim que ara el nen està jugant i ara el nen està vivint, però ell sempre està vivint.
Sí. Fa ni per al·lusions.
Sí, estava escoltant, escuchándote, súper concentradísima, perquè llevo los cascos aquí para escucharte. Y es que es verdad, o sea, lo pensaba viniendo hasta aquí, ¿no? O sea, que cuando somos adultos nos convertimos muy serios y muy aburridos, ¿no? Y la oportunidad del juego, cuando te dicen, puedes jugar, es, ¡guau, ya no soy director de banco, puedo ser Superman! ¿No? Y es que nunca has dejado de ser Superman, pero de adulto te han dicho que tienes que ser director, bueno, digo director, como podría ser.
Pero, Fanny, tú has jugado en molde directors de banc.
Sí.
Vull dir que els has posat a càrrecs a gent que potser estava i se coneixia dins un rol, dins una oficina, dins una empresa. Els has posat a jugar.
Total.
I canvien.
Total. O sigui, és que jugar és jugar el mateix un director de banc que un pallasso, que nosaltres som pallassos professionals, no? En el moment que tu... I te sorprenderia, eh? Cuanto más serio es el trabajo y más estrictos son, de repente les dices, puedes jugar a hacer, te digo, Superman, como lo que sea... Sí. Se canvia aquesta energia, no? És total.
Però aquí hi ha una cosa, Sandra, que m'agradaria que comentéssim. Aquí tenim una Fanny que no sé què fa amb els directors de banc i tal.
Juga.
Són curses de llocs per adults, en el teu cas, no?
Però, allò que fa que s'amollin la corbata i tal, però de forma general, els adults, acompanyant bé en el joc, en els infants?
Bé, a veure... No diré que no, òbviament, però jo crec que el millor company per un nen en el joc són les altres persones de la seva edat, una mica més grans, una mica més petits, en el sentit de que ells tenen unes regles naturals de joc que els adults moltes vegades interferim de molt bona voluntat, però interferim. Jo diria que a l'adult és molt un gran acompanyament al joc quan l'adult està jugant, de veritat, i no està acompanyant el joc del seu fill o del seu alumne, sinó que és un joc que a ell li agrada i el nen, si a l'adult li agrada, el nen s'enganxarà a jugar.
Perquè... Vol dir que no s'ha de jugar per compromís. Bé, no funciona jugar per compromís, no?
Jo crec que no, que jugar per compromís és un flac favor, és millor deixar el nen perquè, com éssers vius, tenim la capacitat de jugar sols, realment no necessitem companys per jugar. Estem preparats per fer-ho, no? Llavors, de vegades és millor no fingir que estic jugant amb el meu fill a un joc que en realitat a mi no m'agrada, que és fer cuineta, per exemple, i estic fart de que em porti un cafè que no tinc ganes de prendre, però en canvi quan tingui 8 anys a mi m'encanten els jocs de carta o els jocs de taula, i llavors jugaré amb el meu fill, serà el meu moment de jugar amb ell perquè jo m'ho passo bé, no? I l'important del joc és passar-ho bé. Si un dels dos no s'ho està passant bé, bueno, no sé, crec que el joc perd gràcia.
I que ells ho noten. Ara en David deia, en Afani, poc en broma, que fas amb els directors d'abans. Clar, jo tampoc ho he introduït molt bé, però... Afani també utilitza el joc com una eina de construcció d'equips, a les empreses, associacions, per una banda. Com deia, està pallassa d'hospital molt d'anys de la Sonrisa Mèdica, per tant, el joc també ha estat una eina fins i tot curativa en aquells casos, no? I ara també estàs empleant el joc com una eina terapèutica a través d'educar clown, jugant, ho poses entre còmetes o no, però per el fet de que ho empleen com a eina, o empleeu com a eina en nins, amb adolescents, en situació d'acollida, en persones majors, a les residències. Com s'emplea el joc com a eina terapèutica, Fanny?
Uau! Qué pregunta más seria, por favor. No, pero bueno, es súper interesante, también lo pensaba viniendo camino. Me ha dado para mucho, porque vivo un poco más lejos ahora, y he pensado. Pero sí, sí, y a ver, cuando nosotros, por ejemplo, es una dinámica muy sencilla, pero ahí ves mucho, ¿no? Cuando llegamos a un centro de menores, estos niños vienen de situaciones muy complicadas, la mayoría no se conocen, sus padres han sido los propios abusadores, lo que no pueden estar con estos niños, etc. Entonces, nosotros muchas veces jugamos a la presentación. Entonces, cada uno tiene un momento para presentarse. Sale Pepe, pues yo me llamo Pepe y hacemos un juego. Luego Manolo, luego Juan, luego Antonia, quien sea, digo X nombres, ¿no? Entonces, el simple hecho que ellos tienen que ver que cada uno tiene su espacio, que cada uno tiene su momento, que hay un respeto, que hay una escucha, que son importantes, es que de ahí podríamos sacar un montón de cosas.
Sí.
¿Me entendéis? Sí. O sea, un montón. Primero tiene que aprender a respetar los espacios. Que uno es protagonista y otro tiene que esperar. Muchas veces son niños que no saben y es porque sus padres no están y hacen lo que quieren. Entonces tiene que aprender a decir, ahora te toca a ti. Luego ser el protagonista. Poder salir y decir, pues yo me llamo Pepe delante de todos, ¿no? Con cada uno hacemos un juego diferente y demás. Pero en ese momento, él es la estrella y los demás le miran y le quieren y él es importante. Solo te cuento un pequeñito juego sí, para que veas.
Ara m'has recordat
todo lo que se puede.
El Colca Meeting d'en Donald Trump, tu. L'he vist així.
Me parejo a Donald Trump, ¿en serio? Pues ahora mismo me voy.
El personatge que retratabas.
¿Ah, sí?
Mira, salgo aquí, soy importante.
Claro, no, pero en serio, a todos nos gusta, ¿no? Ser sí. importantes y que nos quieran, sí, y sobre sí, todo este sí. tipo de niños. Entonces, en ese momento, cuando están ahí delante de los demás, os digo, claro. porque es una presentación que hacemos cada vez que vamos, todas las semanas con los chicos, ¿no? Porque siempre vienen niños nuevos. Y funciona muy bien, y es un juego de 10 minutos, porque al final tampoco somos 2.000, ¿sabes?
Claro.
Y se aprende un montón de cosas. O sea, el juego es...
Sí, i tant.
Maravilloso.
I amb això, Sandra, si parlem del joc relacionant-lo amb etapes vitals, se juga de diferent segons edat?
Sí, el desenvolupament dels jocs va variant segons el creixement i el desenvolupament neuronal. No? Ah. I com és la vida mateixa, no? Pues igual que anem apreciant i sabent coses noves segons anem creixent, doncs amb el joc també. Abans dels 7 anys, per exemple, el joc normatiu, el joc que té regles, no té molt de sentit. No vol dir que hi hagi algun nen especial que li interessi perquè té aquesta capacitat concreta, eh? Però en realitat no és el moment d'aprendre les regles i les normes, sinó que és l'etapa aquesta de 0 a 7 és l'etapa de la repetició, 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 més repetició i assoliment del que s'està experimentant, no? És l'etapa de... El cos aprèn més que la ment, no? I és tocar, és córrer, és remullar-se, és sensacions físiques. Sí. En els 7 anys, dels 7 als 14, sí que es comença a desenvolupar aquest desig, no? De jugar pues, al parxís, a les dames, a jocs, que comença a tenir regles, que has d'aprendre les normes, que has d'aprendre a complir-les o a saltar-te-les en un moment donat, no? També s'aprèn a fer trampa, per exemple, jugant als jocs reglats. I bàsicament seria aquesta, de 14 a 21, doncs hi ha, per exemple, els jocs de rol, que no existien quan jo tenia 14 o 21 anys, em sembla que són molt adients per al desenvolupament que estem tenint de 14 a 21 anys, que ja és el moment en què ens estem integrant a la societat i, per tant, els jocs de rol són una manera d'experimentar això, no? De viure dins de la seguretat del joc, que és la vida.
Sí, sí.
I Fanny, tornant un poc a la teva vessant i personalitat de pallassa i a la feina amb educar clown, que té el clown i que tenen les arts escèniques, que la fan una eina terapèutica, més enllà del joc, fins i tot, no? Emplears clown i les arts escèniques.
Espera-te un moment.
¿En serio?
¿En serio? Es que no sé, tengo que pensarlo muy bien. ¿Qué me has preguntado exactamente?
El clown y las artes escénicas, es ¿cómo se convierten en una eina terapéutica?
¿Cómo tú haces para...? Bueno, porque tú a través... Nosotros no somos terapeutas, ¿vale? Nosotros no. Lo que hacemos es que la persona se desnude y esté ahí delante del niño, ¿sabes? Sea el niño y juegue. Nosotros, sí. Por ejemplo, muchas veces tenemos psicólogos que están trabajando con nosotros. Entonces, a través del trabajo que hacen los niños con nosotros, porque nosotros somos profesionales del juego y de las artes escénicas, los psicólogos del centro ven muchas cosas del niño. Ven si son agresivos, si no lo son, cómo se comparten, cómo se relacionan, sus emociones, si se enfadan, si tienen rabia, si se alegran fácilmente, si se complacen y dejan perder, si dejan ganar. Es que hay un trabajo ahí maravilloso que hacer, que nosotros, por supuestísimo, no somos psicólogos, somos profesionales de juego, y en este caso lo harían los profesionales que están con nosotros.
Ho has experimentat, no? I aquesta feina, que, com dius, de psicòlegs, de mestres, de treballadors socials, d'infermeres, que participen en tot aquest engranatge.
Exacto.
En el final, jugar, treure's la por, no? Desnudar-se un poc, com tu deies, i jugar, que com dèieu vosaltres en el principi, no hem de distingir entre viure i jugar. Això, David, ja mos ho poden quedar com eslògan.
Sí, mos va sortint en el programa, mos va sortint això. I d'Ainam, Sandra, una abraçada. Moltes gràcies.
Vinga.
Directament, Sandra, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres al replà aquesta estoneta.
A vosaltres.
Gràcies.
Adéu, bona tarda. Adéu.
Fanny, també t'hem de dir adéu.
No, l'he entendido perfectamente.
Aquí sí que ho has entès, no?
M'ho entès, he dit una abraçada, digo, pues ya está, pues perfectísimo.
Escolta, t'han dit algun joc els Reis o no?
Sí, no.
No, ni de no. Cartes,
no,
ni
no.
De
és
rol,
que nosaltres,
que deia
nosaltres no fem
els
Reis, o sigui que no m'han duit ningú en joc.
I
no.
Santa Claus tampoc.
No, Santa Claus
i
tampoc.
I d'aquí ningú fa.
Vaja,
escolta, vendrem a descobrir un dia com és això d'esclau.
Claro. Val? Sí, super.
I ja veuràs, vendrà Anna Maria. Abans l'hem enviat a fer gimnasi, ara l'enviarem a fer clown.
Superbé. Perfecte. Molt bé. Pues moltes gràcies
a tots dos. I tornem a trobar. Adéu.
Gràcies, Fanny.
Adéu.
Començarem votant ben amunt.
Per què hem de fer de cangurs?
Ara anem fent botets un rere l'altre. Ja és aquí el cangur salta que salta. Ara anem fent botets un rere l'altre. I així arribarem. Acotarem, perquè hem de fer de moixets. Ara anem fent de moix a quatre potes, passejant-nos de nit, anem a les fosques. Ara anem fent de moix a quatre potes i també arribarem.
I ara obrim les ales, perquè hem de volar com ses milanes.
Hem après a volar, obrir les ales, vol aquí, vol allà, com les milanes. Hem après a volar, obrir les ales i també arribarem. On han sortit dues banyetes? Som caragols.
I anem tira, tira.
Continuem amb el replà i Vetre Ràdio. Estem aquí estirant el fil per mirar com és això de jugar, que és el joc des de perspectives diferents. I ha arribat el moment de parlar d'història i de tradicions, perquè jugar té molta història. Recercar-la, saber que jugaven els nostres padrins, padrines, avantpassats, ha estat un objecte d'estudi. També jugar als anomenats jocs tradicionals. És una passió per persones que ho gaudeixen, mantenint-los vius. Avui en coneixerem alguns.
Començam saludant en Francesc Mangual Rigo. T'he de dir, Francesc, que tothom te diu Xisco. Tot podré dir jo també, Xisco Mangual, com
sí,
estàs?
Sí, sí, perfecte. Hola, molt bon any a tothom.
Gràcies. Sap què passa? Que tothom me parla d'en Xisco Esfoné. Sí. És curiós, perquè t'he estat cercant i me diuen, sí, en Xisco, que tira en Fona. Sí, sí. I Xeremier, també.
També.
Quasi res. Estan parlant amb un mestre practicant d'estir de Fona, com us deia, i autor del llibre Els esports i els jocs populars tradicionals de les Illes Balears. Abans de res, Xisco, quan i sobretot per què decideixes fer un llibre com aquest?
Bueno, jo vaig, ja fa uns anys, jo vaig estudiar la carrera d'educació física i d'ençà que vaig començar a fer classes d'educació física a un institut de Manacor, curiosament, és que du per nom Mossèn Alcoé, i jo crec que va ser un poc l'inspiració d'aquest famós Mossèn Alcoé, no? Que vaig pensar, a partir del moment de fer amb els meus alumnes pues, tota una sèrie de jocs, pues, vaig pensar que, a part del que jo feia, hi havia molta cosa més. I vaig dir, bueno, aquí s'ha d'investigar un poc, s'ha d'investigar, he de fer recerca, he de llegir, i va ser quan vaig posar fil a l'agulla i vaig començar a fer tot això, molta lectura.
Com se fa això? O sigui, hi ha lectura, però supos que també hi ha recollida de fonts orals.
Sí, va ser una combinació de molta lectura, en principi, tots els llibres, me vaig posar pràcticament tots els llibres que xerraven sobre jocs, sobre folklore, sí. Cada llibre pot trobar qualque coseta sobre cultura popular. Llavors també entrevistes amb persones molt relacionades amb la cultura, amb la nostra cultura popular, també enquestes a col·legues, companys d'altres instituts, a veure què és el que feien ells, perquè han de partir de la base que no ho sabem tot, sabem una part i, bueno, pues, anem investigant i me van donar informació i va ser quan vaig proposar de fer una feina, que va ser la feina aquesta, en principi no havia de ser un llibre, havia de ser una feina per passar a la Conselleria d'Educació i que arribés a tots els instituts. I la varen acceptar, varen dir sí, anem a fer-la, i va ser quan vaig fer tot això. No?
Tot... I en tot això, quan parlem de jocs tradicionals, clar, entrem a dins el que seria un fet temporal que és mal d'ubicar, és molt extens, on podem anar fins a centenars, milers, fins i tot d'anys enrere, el poden pensar en els nostres predins i repredins. A quin univers temporal mos situa el teu llibre? Però on mos movem?
No, bé, el meu llibre no és que sigui d'una època, sinó que vaig ficar tot el que vaig poder, però hauríem de pensar una cosa, que jo ho vaig fer aplicat a secundari, és a dir, en els instituts de secundari. Val. Què vol dir això? Que hi ha molts de jocs moguts, molt moguts, que s'ha de córrer, s'ha de botar, s'ha de fer força. Vaig deixar de banda una miqueta jocs més passius, més calmats, que serien més per primari, no? Però no me vaig cenyir a una època. Clar, hi ha jocs molt antics, jocs més moderns, possiblement, però hem de dir una cosa, que els jocs populars, encara que siguin, que diguem, tradicionals de les Illes Balears, els mateixos jocs que tenim aquí se practiquen a moltes bandes.
D'acord, sí. Sí.
Hi ha una cosa curiosa, que és un quadre d'un pintor holandès del segle XVI, que se diu Los Juegos Infantiles, o els Jocs Infantils, i allà estan representats més de 70 jocs.
Carai.
I jo era un pintor holandès, i aquí pràcticament tots aquests jocs també se practicaven, del segle XVI.
Per tant, els jocs van passant de...
Sí, jo xerraria d'una universalitat dels jocs.
Si vols, podríem fer una cosa, podem incorporar a la conversa una persona que crec que és companya d'afició amb Estir de Fona, que és en Pep Ribas.
En Pep
Ribas. Ell és president de la Federació de Jocs i Esports Tradicionals de les Illes Balears i el tenim connectat via telefònica des d'Eivissa. Pep, com estàs? Què tal? Benvingut.
Hola, què tal? Bon vespre a tots i feliç any nou.
Hola, Pep. Igualment, Pep. Escolta, en Xisco us comentava una cosa, que és això de jocs que trobem una banda o una altra, i precisament una de les coses que crec que mos pots comentar des de la federació és que hi ha com una espècie de col·lectiu d'aficionats en el joc tradicional que traspassa fronteres, que feis contactes a nivell europeu.
Sí, bueno, això va ser arrel de la Federació Balear de Tir de Fona, que ens vàrem incorporar a una associació europea de jocs i esports tradicionals, que hi ha diversos països de tota Europa, i entonces pues, vàrem acudir en alguna assemblea com a membres, i entonces pues, vàrem proposar un moment determinat, vàrem proposar poder fer una assemblea concretament a Mallorca, va ser el 2017, i a més, normalment, allí on adjudiquen l'assemblea anual, que és obligada cada any i que normalment va canviant a diferents països, com és lògic, doncs nosaltres sempre es fa una exhibició de jocs, i allí vàrem aprofitar, per cert va anar bé, per ser la primera vegada va anar bé, va ser allí a ses voltes, just davant de la seu, vàrem venir doncs, italians, diferents països estrangers, i òbviament també, bàsicament Estir de Fona, òbviament també, i alguns altres jocs de també companys de Menorca, ah, de Segolla, sí, precisament, i també d'Eivissa i de més. I això va fer de que vàrem veure que tenia molta acceptació. En Xisco va participar en diverses coses, precisament, tant en Tir de Fona com també com a Xeremier va participar amb su ball de bot, amb uns companys que van venir de més, també, varen mesclar també música tradicional, i la veritat és que des d'aquell moment pues, ho hem fet cada any, hem repetit cada any, el que passa que hem repetit el festival, concretament, nosaltres ho anomenàvem Festival Internacional de Jocs i Esports Tradicionals. Òbviament, no hi ha l'assemblea de l'Associació Europea de Jocs i Esports Tradicionals, perquè cada any, segons el reglament i segons normativa de l'assemblea, pues es va visitar un altre país. Però així i tot, ha vengut gent de fora, més que de l'estranger, de la península concretament, pues hem tingut pues, per exemple, el Jogo de la Llave de Galícia, hem tingut el Bolo Càntabro, Lluita Lleonesa, Pilota Valenciana, en fi, hem tingut de diferents llocs de València també, hem tingut diferents altres jocs populars, i concretament hem anat a diversos pobles, perquè hem intentat repartir un poc per l'illa de Mallorca. Per exemple, hem estat a Ses Salines, un altre any vàrem estar a Binissalem, el darrer any 2019 vàrem anar a Pollença i a Felanitx, i el darrer any, aquest que acabam ara, doncs, 2020, doncs, no s'ha pogut dur a terme, perquè normalment era la darrera setmana d'octubre, perquè també era tenir un poc d'intenció, jocs, esports, cultura, i també des d'un punt de vista turístic un poc a final de temporada, perquè no parlam de molta gent, però si són 75, 100 o 150 persones que poden venir de fora, pues sempre ajuden al final de la temporada a ajudar un poc a acabar un poc més completa la temporada, sí, des d'un punt de vista també turístic, que també ajuda, crec.
Sí, Pep Xisco, d'aquí molt poc a tot el que farem serà contactar amb persones que precisament mos parlaran de jocs d'aquests tan singulars, que ara te sentia anomenar jocs que te fan pensar en singularitats, trets molt localitzats, no? De València, de Cantàbria, parlaven.
Sí.
D'aquí poc coneixerem el que ets, aquesta bolla menorquina, també el que ets a Teia, que era un lloc que sembla que estava arrelat a diversos llocs, però que ara a Montuïri és on se preserva. Però ha sortit en diverses ocasions aquesta... els han posat a la mateixa frase, els termes esport i joc. Xisco, què és l'esport i aquest joc? On hi ha una frontera entre una cosa i l'altra? Quan una cosa és de bé l'altra?
Bueno, jo diria que el joc és aquella activitat lúdica que un fa per passar el temps i per passar-s'ho bé. No, això seria un joc. Normalment un joc no pot acabar malament, o no ha d'acabar malament. Si un acaba plorant, no sé si han jugat o què han fet allà.
Vol dir
no?
Que en l'esport això pot passar.
En canvi, l'esport és un joc, però que ja està molt reglat, molt reglamentat, té unes normes, tothom les ha de complir, i ja té, és una cosa molt més estricta.
Sí.
De fet, quan molta gent va a practicar esport, molt diuen que van a jugar. Vens a jugar a pàdel, anem a jugar a tenis. Realment estan jugant, no? Però no és una competició. Que va fer una partideta de pàdel, doncs, bueno, està fent l'esport aquell, però d'una forma, informal.
Sí, tot se va amb allò de ara jugam o ara anant de veres.
Sí.
D'acord. Pep, qualcú que mos estigui escoltant tal vegada té ganes de provar això de jocs tradicionals, esports tradicionals. On se pot adreçar? Com ho pot fer?
Bueno, la veritat és que en principi encara no hi ha una associació concreta i únicament de jocs i esports, però està la fetge, pues, ho anem d'alguna forma relacionant, perquè al fin i al cabo, pues, el Tir de Fona, pues, és un esport, però també és un esport tradicional, història, però també és un joc i també pega perfectament dins d'aquests companys que comentava antes d'aquesta associació europea de jocs i esports tradicionals, que mos ajuda molt a tenir relació i a exportar el Tir de Fona. I hi ha un tema que quizà no tenim temps, però si em permet molt ràpidament, on pot arribar el tema aquest dels jocs internacionals o les tirades internacionals que la Federació Balear de Tir de Fona duim a terme amb motiu del Dia de les Illes Balears. Ara mateix, una persona que és d'Àustria, que es diu Christian Sam, en Xisco la coneix perfectament, ve cada any a tirar, diverses voltes a l'any aquí a Mallorca, i resulta que nosaltres l'hem anomenat el nostre delegat de la Federació Balear de Tir de Fona a Àustria. Bé, aquesta persona, a part de promoure allà el Tir de Fona, doncs han vengut des darrer any, van venir 7 o 8 persones més, vull dir, s'ha ampliat ràpidament, va a escoles, a instituts, i ara casualment allà en el seu poble, en la seva regió, elegeixen el millor deportista, i algo increïble és que uns dels nominats, hi ha 5 dones i 5 homes, i uns dels nominats és en Christian Sam en tir de fona. Oh, és a dir, sí, el nostre esport, el nostre joc, que també és un joc, que és el que se feia normalment abans que hi hagués aquí la federació, el que es feia era jugant-se
sí.
a tir de fona, doncs entonces resulta a traspassar fronteres.
I tant. Mira on arriba el tir de fona. Sí,
exactament.
Sí.
No, que està sortint en televisió cada 2x3, en aquest cas també és una persona que té molta relació amb mitjans de comunicació i de més. Per tant, jo penso que és bo exportar el nostre esport i dar-lo a conèixer a altres bandes. Òbviament, mai en la vida serà tan conegut com altres esports a nivell mundial, però a poc anem punyant.
Clar. I de Pep, moltes gràcies per aquesta estona. Nosaltres continuarem ara fent aquest recorregut que vos dèiem en aquells jocs tradicionals tan particulars, no?, de Menorca, també del municipi de Montuïri, aquí a Mallorca. I moltes gràcies per aquesta estona. Que vagi molt bé a Tir de Fona. I fareu unes piques amb en Xisco, eh?
Sí, molt encertat el programa, el tema, i públicament felicitar en Xisco perquè ser un dels pocs, jo és l'únic llibre que conec, llibre complet de jocs tradicionals, per tant, bravo i enhorabona
per
aquest llibre d'en Xisco.
Gràcies, Pep, moltes gràcies.
Continuem parlant de jocs, Pep.
Una abraçada
molt forta. Fins aviat.
Adéu, una abraçada.
Adéu.
A IB3 Ràdio, El Replà. Bon any! El pròxim 4 de gener, el darrer vol a Formentera patirà una terrible mutació. Es traslladarà a les 6 del matí i es transformarà en... el primer vol a Formentera! El nou programa despertador d'IB3 Ràdio. Si no t'hi veus amb cap, pots seguir dormint. Primer vol a Formentera. A partir del 4 de gener a les 6 del matí a IB3 Ràdio. Cafeïna de la bona. IB3 Ràdio dona carta blanca a Pere Prieto.
El gran desafío al qual s'enfrenta la humanitat i nosaltres en estas islas és el canvi climàtic.
Les societats més desiguals són les societats que es veuen obligades també a invertir més en forces de seguretat.
I després què fem amb els fems, no? I ho enviem fora, i aquest cost ambiental d'enviar-ho fora.
Els altres abismes, amb Pere Prieto. Diumenge a les 9 del vespre a IB3 Ràdio. Feliz año. A IB3 Ràdio, El Replà.
David, que si una pilota mos cau per avall del replà, hauràs de córrer,
sí,
és el que
sí, haurem de córrer, val. La perds, la pilota.
Vinga, aquí estem estirant del fil, xerrant de jocs, ara mateix de jocs tradicionals, i dins el conjunt de jocs tradicionals hi ha una família que podríem definir com a jocs d'atracar i d'aproximar. Són jocs que se basen en aproximar una cosa a una altra, força d'habilitat i de precisió. Segurament l'exemple més conegut és el de la petanca, però hi ha pràctiques més antigues que varen ser tot un antecedent.
Sí, entre aquests jocs antics hi ha el joc de la bolla de Menorca i el joc de Teia, que fou present en múltiples indrets, el joc de Teia. Però avui el joc de Cebolla, ja ho veus, només se practica en el municipi de Sant Lluís i és de Teia a Montuïri. Un expert en el joc de la bolla de Menorca és la Gemma Cap de Vilaserrano. Ella és llicenciada en Educació Física i apassionada de jocs tradicionals. La podem saludar. Benvinguda en el replà, Gemma, com estàs?
Hola, bon capvespre. Un saludo a tots.
Sí, a més, amb en Xisco sou col·legues, no?
Sí, volia saludar-lo especialment en Vicent, fa parell de dies que no mos veig.
Sí, hola, Gemma, com estàs?
Com va?
I llavors també vos hem de dir que sobre el joc de Teia hi ha una persona que mos n'explicarà com s'està mirant de fomentar, recuperar, no exactament perquè encara se practica, però sí revifar. Ell és en Guillem Nicolau, membre president, diríem, del col·lectiu que fa feina per la seva preservació. Benvingut, Guillem, com estàs? Què tal?
Hola, com va? Molt bé.
Guillem, te deia president i no en sa boca grossa perquè estem en procés de constitució d'una associació, no?
Sí, s'ha de dir en sa boca petita, però va, pròximament supos que sortirem d'aquest tràmit perquè se mos dona més bé jugar i es preparats que no se paparassa aquesta.
D'acord,
però,
d'acord.
Ho teurem endavant.
Escolta, Araceli, si tu te diuen joc de la bolla...
No, jo això te tiraria una pilota.
De què va tot això, Gemma? Què és el joc de la bolla?
Bé, el joc de la bolla és un joc tradicional, en aquest cas, de Menorca.
Sí.
I com tu molt bé deies, darrerament es juga només al municipi de Sant Lluís.
Vale.
Però és un joc que havia estat molt extès per Menorca i que una mica deriva de tots aquests jocs d'aproximar bolles a un objecte que són molt presents a totes les cultures i a la Mediterrània també especialment.
Molt present en la seva forma, en la seva base de regles i també en què s'hi jugava d'obvés?
Sí, s'apostava d'en quant en quant. No sempre ni a tot arreu es fa, eh? És
ja,
un joc que en algunes bandes s'aposta, en altres no.
Sí.
Però sí, de fet, era habitual quedar després de dinar a fer el cafetó i potser el qui perdia pagava el cafè, no?
Val, d'acord, era una cosa que, més o manco moderada, no? No era...
Depèn, podia ser més intens o no, depenent de...
Si podia jugar a sa casa, partida. També, no?
Va. Bueno, sí, fins aquí, si la cosa arribava tan enfora.
I Gemma, que ara parlaven de sa petanca, per exemple, no? Com, sí. Què necessites per jugar en el joc de la bolla? I què té d'igual i de diferent a una petanca, per exemple?
Bé, bàsicament el joc de la bolla consistia en atracar unes bolles de llenya a un bolig que en el cas de Menorca és curiós perquè ha derivat de ser una bolla rodona normalment de llenya també petita i ha passat a ser com un disc de goma foradat d'una mida també reduïda. Necessites una pista. En principi es jugava damunt sauló, quan es podia jugar a l'exterior o a l'interior,
sí.
A vegades a soterranis, a vegades a una tanca, i bé, una pista plana, llisa, perquè pogués rodar bé sa bolla, tenia un parell de bolles de llenya i un bolig.
Va.
I, bueno, es podia jugar des de dues persones fins, bueno, ara actualment juguen fins a 6-8 en una partida.
D'acord. I, Guillem, el joc de Teia, què té d'igual, què té de diferent en aquest tipus de joc?
Més la veritat és que, pel que aprenc del joc de sa bolla, és bastant similar. Perquè també l'origen ja sempre s'havien apostat d'obvés.
Sí.
Fins i tot sabem que a vegades animals i tot, en lloc de tombar una pedra, el nostre joc consisteix que per normativa s'ha de tirar una pedra. No se pot tirar un ferro, una sola de sabata, coses tipus tràngol que tenen aquesta evolució, perquè en teoria va quedar estancat el nostre joc, així com l'estrangol ha evolucionat i juguen damunt l'asfalt dels carrers. Clar, nosaltres encara tirem damunt terra, damunt grava,
vale.
I ha de ser de pedra. És una norma clau. I sí, que és fet de joc, només és tombar. Amb una pedra tomben a una altra, una distància que tenim marcada, que normalment són 12 metres quan fem classificatoris, i les finals a 15 metres.
D'acord.
Francesc, al final, per el que estan contant la Gemma i en Guillem, jugam amb el que tenim a l'abast. Perquè estan xerrant de que tenim això, que són jocs que s'apareixen molt i en Guillem xerra de tirar pedres. En el final, jugam amb el que tenim en el costat, no?
Sí, sí, està clar. Cada cultura fa les coses en el que té. De vegades les vas a cercar, no? Però sí, el joc de te és un joc molt antic, com deia en Guillem. Efectivament, jo tenia entès, segons el que ha dit ell, que fins i tot no sé si se va arribar a prohibir, degut a que se jugaven. Hi havia gent que se deixava sou.
La deia clar, que sí, que apostaven.
Sí, 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 fins i tot jugava un altre per ell. Ell apostava, però jugava, agafava un que sabia jugar més, amb ses ganes de guanyar més dobbers, i al final perdia el sou. I bueno, jo pensava que s'havia arribat a prohibir, però bé, com a joc, sense massa apostes, sí que se pot jugar.
Tens raó, sabem que se va prohibir. Degut, bàsicament, només se juga el dia d'Espuig, que és el dimarts després de Pasco, que és que feien la romeria en Espuig de Montuïri. I degut en això, és perquè com que un joc que té, que normalment se jugaven tots els diumenges i se jugaven dobbers. La societat mallorquina normalment era molt habitual jugar en dobbers. I com que era un joc, quan se juguen dobbers, hi havia tant de renou i tant de rebombori, el temps de Corema se va suspendre entre cometes i aposta només va quedar dia d'Espuig.
Ja, perquè devia ser un tant irreverent, això, clar.
Clar, no tocava fer tant de renou el temps de Corema.
I de Xisco, Gemma i Guillem, vos he de dir que ara farem un canvi gran de decorat, perquè hem de parlar amb una persona que se dedica a dissenyar videojocs. Per tant, fem canvi de...
Jo crec que podem posar això, canvi de registre total.
Total.
Sí, deixa-ho entrar.
Perquè amb aquesta musiqueta, que ben bé podria estar de fons mentre juga sa talla, però aquesta musiqueta mos està situant davant els videojocs. I per això avui mos acompanya el replant Joan Pons, que ell és responsable de Xeloc Studios, desenvolupadors de videojocs en Esparvit de Palma. Benvingut al replà, Joan.
Hola, què tal? Bona tarda.
Com estàs? Ara aquí estàvem escoltant un poc la musiqueta de Fantasy Friends, no? Que és joc que vosaltres heu desenvolupat per PlayStation i per Nintendo Switch.
Sí, també està per PC.
I per PC. Jo deia en el principi anàvem a Silicon Valley mallorquí, anàvem a Esparvit. Escolta, això és el somni de qualsevol nin. Jo ara, avui el meu fill haurà descobert que a Mallorca pot programar videojocs i que quan deien a Schopenhauer llegir no fa falta, que te mateix no t'ajuda a escriure bé. Escolta, com se fa feina desenvolupant videojocs, Joan?
Bueno, al final és una feina, digamos, normal de desenvolupament de software. Seria que fa feina fer programant programes informàtics de qualsevol tipus, té més o menys els mateixos reptes que nosaltres tenim, que és fer un producte que funcioni d'una manera determinada.
I per això heu de jugar molt? Heu d'haver jugat moltes hores?
Sí, clar. Hombre, t'ha d'agradar en el final, perquè la feina que tu fas i t'agrada i has jugat ho entens millor, com el que vol el jugador i l'acabar final que ha de tenir i aquest tipus de coses.
Clar, i què és el que més enganxa? Perquè m'imagino que també depèn de les edats. Aquesta musiqueta que estàvem escoltant ja ho sé per més petits, després de videojocs que enganxen a més grans. Ara mateix, què és el que està de moda? Què és el que enganxa més, Joan?
Ara mateix diguem-ho que és el multijugador online. Això és el que més està pegant ara. Més o menys sempre ha estat el mateix, el que passa és que ara està amb tots els jocs gratuïts tipus Fortnite, que són competitius, doncs és el que més enganxa ara mateix.
Que són gratuïts, però que bé, al final també te fan. Sí, t'enganxen i te fan.
Te fan pagar, vamos, ho tenen ben fet perquè el jugador vulgui...
Perquè quedis allà, clar.
Exacte.
I d'aquí en el costat, David, podem aprendre també a programar videojocs.
Quin recorregut més brutal, Xisco, en Pep abans, en Gemma, en Guillem i ara... a Silicon Valley, mallorquí, brutal, no?
I de tots, moltíssimes gràcies per aquesta pinzellada en aquest Dia de Reis, no? Per haver estat estirant el fil de jugar, moltíssimes gràcies. Sí. Per haver estat aquí nosaltres en el replà.
Que vagi molt bé a tots. Una abraçada, gràcies.
Gràcies. Adéu, adéu. A IB3 Ràdio, el replà. Bona.
La ràdio de proximitat et conta la vida i la viu amb tu.
És la millor xarxa social, és la més humana.
Hem de posar-nos a la pell dels nostres veïns i veïnes.
Confiança, t'apropa al teu entorn.
Batalla amb tu.
Dijous a les 9 del vespre, connexió local, a IB3 Ràdio, amb Magda Cortés. Digues la teva, participa amb nosaltres. Envia una nota de veu, fotografies o missatges de text al WhatsApp d'IB3 Ràdio. 646-93-45-01 646-93-45-01 Forma part d'IB3 Ràdio. Aporta la teva visió o opinió. Participa. 646-93-45-01 Al WhatsApp d'IB3 Ràdio. Feliç any! A IB3 Ràdio, el replà.
I doncs sí, no mos queda gaire per tancar el programa, però aquest recorregut l'hem de tancar mirant, encara que sigui només una estoneta, la part més lletja del concepte de joc. Estan parlant de quan el joc esdevé una addicció, estan parlant de quan esdevé la ludopatia. Tot això ho comentarem amb Júlia Monge Canyelles, psicòloga clínica, màster en drogodependències per la Universitat de Barcelona. És una persona que, a més, ha cofundat una entitat de referència en l'àmbit del tractament de les ludopaties com a Juguesca, l'associació Juguesca. Júlia, gràcies per venir. Com estàs?
Gràcies a vosaltres, molt bé.
Què Juguesca, exactament?
Bé, és una associació que la varen crear ja fa quasi 30 anys, precisament per començar a tractar persones que a joc se li havia convertit en un problema, en un patiment, que s'addicció al joc. I amb aquest quasi 30 anys, pues, les coses han canviat moltíssim. El tipus de joc i el tipus d'addicció també ha canviat molt.
Clar, tot això, hi ha una qüestió important, i és, en anglès, per exemple, quan parlem de joc, com ara parlàvem, se parla d'una cosa, i quan parlem de jocs, com és que tenen a veure amb saludopatia, se parla d'un altre tipus de joc.
Sí, com? Que és apostar, realment és apostar.
Vale. Però aquí tothom parlava de jugar amb dobbers, ara
sabeu. Bé, perquè les coses han canviat d'alguna manera, no? També hi havia bregues de galls i també s'apostava, vull dir.
Clar, és que hi ha jocs i esports que són jocs d'entreteniment o esport talment, però si comença a haver el tema de l'aposta, si entra en joc el tema dels dobbers, és com si ja hi ha com una perversió del joc,
bé,
no? Fet, i és on comencen a haver problemes.
Que la teia la prohibien en Corama.
Sí, sí.
Escolta, hi ha una part que m'interessa moltíssim i crec que és la clau, allò que hem d'explicar. Per què? Què passa a un cervell que se fa addicte en el joc? Quin mecanisme se generen que fan que siguis addicte a un joc?
Sí, jo la pregunta diria què fa joc en el cervell?
Sí.
Que té aquesta possibilitat de que se convertesqui en una addicció, no? El joc, sobretot quan té apostes de per mig, la possibilitat de guany, de premi, hi ha un sistema de recompenses a nivell cerebral que s'activa moltíssim i és que fa que la persona repeteixi. O sigui, sí, encara que siguin petits premis, la sensació és positiva i la persona tendeix a repetir el joc per veure si pot aconseguir aquell premi o en pot aconseguir més. Si hi ha pèrdues, el que vol la persona és seguir jugant, també si pot repetir aquell guany. O sigui que encara que se guanyi o se perdi, la persona arriba un moment que segueix jugant, que ja com a perd el criteri de si allò és beneficiós o no. Va com un bon objectiu, clar, d'obtenir el premi i pràcticament res més, s'olvida de tot el que més.
De vegades una persona que passa per un procés així necessita ajuda externa, perquè potser no se pot governar ell mateix, per dir de qualque manera. Com detectes els símptomes d'una addicció en el joc?
Clar, l'addicció és un procés, o sigui, que des que la persona comença a jugar fins que se produeix l'addicció, o sigui, que la persona comença a tenir problemes, primer comença a tenir problemes, unes conseqüències negatives, i després ja poden xerrar de la verdadera addicció. O sigui, quan comencen els primers problemes és quan la persona ha pensat jugar una quantitat i juga més, o ha pensat jugar un temps determinat i juga més, que comença a tenir qualque conseqüència negativa per aquest joc i no pot aturar, quan comença a dir mentides, quan d'una doble vida, aquí ja poden xerrar de que la persona té una forma de jugar problemàtica, i probablement d'aquest jugar problemàtic o un abús, que se diria en altres addiccions, pot passar a lo que és una addicció.
Sí, i se'n surt?
Sí que se'n surt. El que passa és que a la persona li costa molt reconèixer la seva pròpia addicció, per això de vegades són els familiars els que estan de vora que se'n donen compte, perquè dins la pròpia addicció hi ha la negació de la realitat, un nega que li està passant, sempre diu jo ho puc deixar, jo no és tant el que me passa, o de vegades hi ha molt de sentiment de culpa i molta dificultat per reconèixer que realment el tema se li ha escapat de ses mans.
Uh-huh. En tot això, dins d'aquests mecanismes que poden generar aquesta addicció, hi ha una qüestió que, mira, ara que han passat els Reis, segur que hi ha molta de gent que té sa mosca darrere s'orella, no? Hi ha mecanismes de funcionament, de dinàmiques, a dins jocs, per exemple, videojocs, que són com un entrenament per acabar caient en una ludopatia, o tenen una metodologia semblant que genera aquests efectes psicològics que deies?
Sí, aquests jocs en si mateixos ja tenen aquesta capacitat de recompensa a nivell cerebral que estaven xerrant, i a més, per exemple, hi ha tot el tema de les cajas botín, que se diuen, no?, que són com unes caixes de recompensa que un pot accedir a elles, i són una espècie de màquina escurabutxac, o sigui, tu compres una caixa de recompensa i no saps que te tocarà, i això en els joves és algo molt perillós, no? Uh-huh. Perquè és una manera de dir, bueno, menys que me toca, menys que t'endré, i és una forma de funcionar molt parescut a lo que seria un escurabutxac, que són el tipus de lloc més addictiu que hi ha en aquest moment, no? Com tot aquest lloc ràpid, amb poques quantitats, en què tot d'una un sap el resultat de si té prèmit o no té prèmit, i els videojocs segueixen un mecanisme molt parescut. I sobretot quan hi ha caixes de recompensa. I damunt, sense explicitar realment que allò és un joc que té un risc addictiu, no? Perquè altres tipus de joc que ja són d'apostes s'adverteix de qualque manera que allò pot crear dependència, no? La persona després ho seguirà fent o no, però una advertència. I en els videojocs no hi ha tanta advertència com a lo millor en els jocs d'apostes reals i considerat com a tal.
I com se detecta una addicció a una criatura? Igual que un adult, o hi hauria un paràmetres diferents?
Bueno, jo no sé si en nens poden xerrar d'addicció, poden xerrar de comportaments inadequats o de formes de jugar que són problemàtics, no? Jo xerrar amb criatures, com tu dius, d'addicció, crec que no. La passa que pot haver, segons quan juguin, pot haver una predisposició o pot haver un problema, i pot haver, clar, quan ja se fan més grans o segons quan juguin, sí que poden xerrar d'una verdadera addicció.
Marceli, t'has trobat en casos de nines, nins, menuts, que comencin a manifestar un canvi d'estat d'ànim, d'humor, no? Irascibilitat, per exemple, arran de l'abús de jocs?
Està clar que en el moment en què veus que un nen li diu sau, atura aquí, i no pot, no vol, te posa mil excuses, o pitjor que unes excuses, no? T'agafa una rabieta d'aquestes, aquí és on salta la senyal d'alarma. Sí, està clar. Perdona, digues.
Sí. No, i que quan abans se detecti millor, o sigui, clar. Si ja un nen se comença a no veure aquesta forma de reacció quan se li retira el joc, aquí ja poden pensar que aquest nen a lo millor serà més vulnerable que altres a desenvolupar una addicció. De totes formes, jo crec que tots els joves, per fet de ser joves o per fet de ser nins, si entren en contacte amb aquest tipus de joc, la vulnerabilitat la tenen, perquè són molt joves i el seu cervell no s'ha encara format. O sigui, si se fa un abús de joc, tant sigui de videojocs, d'altres jocs ja no diríem, no? Pues allà pues, poc començava problemes a la llarga.
Jo ara recordo el que m'ho va costar deixar el Tetris. A tu no te va passar que el somiaves? Jo sí, jo somiava el Tetris.
Clar, perquè a nivell cerebral està allà.
I no hi havia premi.
No hi havia premi.
Ni
no.
Això, tu.
Sí, indirectament sí que hi ha premi. Aquella veure que has passat de pantalla, que ets millor, que de cada vegada ho fas més bé. Això és un premi, sí. Indirectament.
Acabar amb una recomanació important en el sentit que estan comentant, Júlia, que vos recordam, estan parlant amb Júlia Monge Canyella, psicòloga, estan parlant d'addicció en el joc. Si nosaltres detectam un comportament així amb un fill o una filla nostra, què hauríem de fer?
Observar, no assustar-nos, xerrar amb el nen, veure què li passa, veure de quina manera juga, saber que està jugant, perquè a vegades els pares no saben el que està fent realment l'infant quan juga, uh-huh. i I demanar assessorament si un no sap el que ha de fer, però no quedar-se mà emplegada. Jo crec que sempre és important anar a veure ben què passa, perquè potser si no passa res, pues no fem res, i si hi ha un risc, pues, quan abans s'actuï, pues molt millor.
Confinament i addicció al joc ha vengut de sa mà?
No, ara jo crec que d'aquí a poc començarem a trobar les conseqüències, nosaltres arribaran les conseqüències de tot aquest confinament que s'ha jugat moltíssim, sobretot tot el tema del joc online.
D'acord,
sí,
d'acord.
M'arribarà.
Idò, així és, Araceli, més notes associades a la pandèmia.
Sí. No, i aquesta és molt important, i jo, això dona per xerrar. A mi el tema legal també m'apareix superpreocupant, la publicitat a determinades hores m'apareix també molt preocupant, i que poc s'enxerra a bastament. Però bé, moltíssimes gràcies a Júlia per haver estat amb nosaltres en aquest segon programa del Replà. Espero que puguem tornar a trobar-nos aquí com a bons veïnats.
Gràcies.
Porque este mundo no lo entiendo. N'hi ha que no l'entenen, molts de nosaltres tampoc l'entenem, però l'intentarem posar un poquet de llum cada dia en el Replà. Oients, nosaltres ja ens retirem, que no són hores d'estar en el Replà a l'escala, però demà tornem puntuals a les 5 després de l'informatiu. Fins demà.
Una abraçada.
Y me olvidaste en febrero.